Què tal? Molt bon dia, benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dijous, dia 17 de setembre de 2015. Us parla Francesc Callau. Encetem aquest espai informatiu donant especial atenció, per una banda, a les repercussions de la reunió que va tenir lloc ahir dimecres a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, amb la presència dels alcaldes i el conseller Santi Vila, on es va posar damunt de la taula les possibles solucions que ha aportat el Ministeri de Foment per a acabar amb l'alta sinistralitat de la Nacional 340. Per altra banda, també us parlarem de normalitat a l'inici del curs a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar, una escola que té davant seu al llarg dels pròxims mesos la instal·lació d'una simulació de nova tecnologia. Per tant, comencem. Aquest dimecres al matí, els alcaldes afectats per la Nacional 340 es van reunir a Tortosa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i els representants institucionals del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, per exposar i valorar la reunió del passat dilluns amb la ministra de Foment i el secretari d'Estat d'Infraestructures a Madrid. Tot i que aquesta trobada va acabar sense acord, des del territori caldrà prendre una determinació amb la proposta feta pel Ministeri. Aquesta passaria per pacificar el trànsit construint 5 rotondes al llarg del traçat ebrenc i renovant la senyalització horitzontal i vertical per tal de millorar la seguretat viària. De moment no aposten per la prohibició i proposen bonificacions voluntàries per circular per l'autopista en el tram ebrenc, fet que només reduiria la circulació de mercaderies per la carretera nacional, però no l'eliminaria totalment. La mesura seria provisional i permetria avaluar-ne els resultats. Aquesta proposta ha estat traslladada pel conseller Santi Vila, que ha remarcat també la necessitat urgent d'alleugerir el pas de camions per aquesta via. El conseller ha defensat que, malgrat resultar més econòmic el desviament obligatori dels transportistes per la AP7, cal prendre la decisió des del consens i valorar si la voluntarietat és efectiva. Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat.
Jo no dic que sigui preferible, jo dic que des del punt de vista econòmic, segur que és més gravós només bonificar i fer-ho voluntari que prohibir. Per què no es precipita la decisió? Perquè aquest tipus de decisions és molt important que es facin amb consens amb tothom. I aquí, doncs, també el territori ha d'escoltar què pensen els restaurants, què pensen les gasolineres, què pensen els sectors dels transportistes, com ho veuen. Suposo, com ens ha passat, per exemple, a Girona, que ens exigiran concreció en els calendaris d'obres per fer que la carretera nacional sigui autovia, perquè una cosa és que prenguem aquestes decisions acotades en el temps i l'altra és que diguem, doncs sine die, no? I si ja fem això, no caldrà que dupliquem la carretera nacional. Jo crec que el territori no s'ho pot permetre, això, el govern tampoc ho volem, i així se'ns ho han fet notar els alcaldes.
El conseller, però, no ha concretat bonificacions o l'excepció de pagament per al trànsit intern per la AP7 per la resta de veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre, com si reclamen els alcaldes afectats, que segueixen ferms amb els acords signats en la trobada del Perelló i els presentaran en mocions als respectius plens municipals. Jordi Gasani, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
S'ofereixen una sèrie de propostes que estan en fase de negociació. Això és el que es desprèn de les paraules del conseller, i el que podríem treure, doncs, amb més positiu podria ser, doncs, la fermesa de tots els alcaldes en reafirmar-nos amb els acords que es van prendre, que passarien per treure la circulació dels camions amb bonificacions per l'autopista, que hi hagi el tram de circulació intern a Terres de l'Ebre, doncs, sigui gratuït, i que se reprenguin, doncs, els treballs amb els projectes i a finalitzar l'obra de continuïtat de la A7 a partir de l'Hospitalet.
Tant alcaldes com govern coincideixen que aquestes mesures només són provisionals i mantenen l'exigència que la Nacional 340 es converteixi en autovia. Els alcaldes, que consideren les mesures un primer pas, constituiran una comissió de seguiment al grup de treball entre Foment i la Generalitat i es desplaçaran a Madrid per negociar. L'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar, ha iniciat el curs 2015-2016 amb tota normalitat. El centre té aquest any, i de manera encara provisional, una matrícula de 301 alumnes i 22 professors, el que significa una disminució important respecte al curs anterior. Aquesta baixada ve motivada per la eliminació per part del Departament d'Ensenyament del cicle formatiu de tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies, o el que es coneix popularment com a tècnic de manteniment d'embarcacions d'esbarjo, donada la seva escassa matrícula, que podria venir argumentada pel fet que 5 instituts més de Catalunya ofereixen aquest cicle. Ensenyament ha decidit no començar el primer curs d'aquest cicle, tot i que s'hi mantindrà aquest any el segon curs per finalitzar-lo. Miguel Sainz de Aja, director de l'escola.
Pues la matrícula històricament ha sigut una mica baixa i el Departament d'Ensenyament enguany ha decidit tancar el primer curs i mantindre el segon curs per finalitzar el cicle. Aleshores, si no canvien molt les coses durant el curs escolar i se genera una demanda massiva o una demanda important, malauradament se tancarà definitivament el cicle de lo que anomenaven manteniment d'embarcació d'esbarjo. Era una mica residual perquè no pertanyia a la família Martín Bosquera, però bueno, era un cicle efectivament de l'escola que se tractava amb el mateix carinyo que el reste de cicles.
Pel que fa a les novetats del curs, aquest primer trimestre ja estarà a disposició de l'equip de pràctiques de l'escola el vaixell goleta de 30 metres d'eslora i dos pals, que s'esperava estigués disponible pel curs anterior. A la vegada s'aprofitarà la instal·lació a l'escola d'un simulació de maniobra, navegació, comunicacions i pesca de darrera tecnologia per també dotar la goleta amb els equips de navegació electrònica adequats i enllaçats tecnològicament amb el mateix simulador. Així ens ho manifestava el director del centre.
La goleta ja és una realitat, la tenim al port de Sant Carles de la Ràpita i esperem que durant aquest trimestre ja se pugui fer el traspàs i la travessia aquí a la cala. A nivell de tecnològic, també, per fin, després de molts anys d'anar darrere d'ell, hem aconseguit una assignació pressupostària molt important per l'obtenció, i ja està signat el contracte pràcticament, d'un simulador de maniobra, navegació, comunicacions i pesca, que és una dotació, com dic, tècnica, que nos posarà a l'Institut de la Mella com a capdavanter en tecnologia de simulació de navegació, juntament amb altres institucions del resto de l'Estat, equiparant-nos a la tecnologia, per exemple, que té la Facultat de Nàutica de Barcelona. Quizás incluso major perquè allà no tenen simulador de pesca i nosaltres lo tindrem. Aleshores, és un equipament que ens donarà un salto de qualitat molt, molt important.
L'escola comença enguany un projecte Erasmus amb diversos centres educatius d'Anglaterra, Finlàndia, Itàlia i Turquia. El proper curs, el centre ubicat a l'Ametlla de Mar acollirà dins d'aquest projecte un seminari sobre pesca i noves tecnologies de pesca. Pel que fa a la procedència dels alumnes, la major part arriben de diversos indrets de Catalunya, 74 de la demarcació de Tarragona, tenint en compte que 21 són de l'Ametlla de Mar, 65 de la demarcació de Barcelona i 19 de Girona, i de fora de Catalunya 40 procedeixen de les Illes Balears, 20 de Castelló, 14 de València i alguns més d'Alacant, a més d'una molt petita representació d'indrets com Cádiz, Biscaia o Sevilla. El centre també disposa d'estudiants estrangers procedents de diversos països com Alemanya, Bielorússia, Bulgària, Itàlia, Estats Units, Argentina, Cuba, Marroc o Nepal. Aquest any, com ja ha passat en cursos anteriors, el centre estarà present de manera institucional al Saló Nàutic de Barcelona, al Saló de l'Ensenyament i al Saló de la Immersió de Cornellà. I ara entrem en l'àmbit territorial perquè l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre i els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un protocol d'actuació per evitar incidents si els animalistes intenten boicotejar alguna festa amb bous. Tot i que no hi ha cap document signat, es van fer un seguit de reunions entre l'agrupació, els Mossos i la presència del mateix delegat del govern a l'Ebre, on es va pautar accions preventives davant possibles incidents. El protocol només es va activar durant el concurs nacional d'emboladors a Amposta el 13 d'agost. Els Mossos van identificar alguns activistes i van tramitar corresponent denúncia administrativa pel procediment de la nova llei de seguretat ciutadana. L'Ajuntament d'Amposta s'adherirà a la xarxa de ciutats i pobles refugi per acollir persones refugiades. Així ho han acordat els quatre grups municipals que en el proper ple ordinari, el 28 de setembre, presentaran de forma conjunta una moció en aquest sentit. Entre altres coses, aquest text demana a la Generalitat que tingui un paper actiu davant la crisi de refugiats, oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitant asil i persones refugiades, així com també que dissenyi un model d'intervenció propi que gestioni de forma més humanitària i eficient l'acollida de persones. També faran una aportació econòmica a una de les entitats que treballen pels drets dels refugiats. Freginals, Godall i Mas de Barberans, el Montsià, Vinaixa, les Garrigues, Maials, el Segrià, Isona, el Pallars Jussà i les Pallargues, a Segarra, són els set municipis escollits pel Departament d'Ensenyament per a la nova prova pilot d'integració de llars d'infants en escoles rurals. Així, en municipis petits on l'Ajuntament no pot assumir el cost d'una escola bressol ni complir els requisits, s'ofereix la possibilitat d'integrar la llar d'infants a l'escola del poble, de manera que la direcció del centre assumeix la direcció pedagògica, mentre el consistori assumeix l'educador. El primer any se'n beneficiaran una quarantena d'infants entre 1 i 2 anys que s'escolaritzaran en grups més petits de 10. Tortosa acull el dissabte dia 26 de setembre i el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre la tercera mostra de teatre amateur de les Terres de l'Ebre que organitza Òmnium Cultural l'Ebre i l'Ajuntament de Tortosa. 5 obres amb grups de diferents punts de Catalunya, la mateixa xifra que l'any passat, passaran per l'escenari de la mostra. Les principals novetats d'aquesta edició venen marcades en l'espai i el temps. D'una banda, les obres es representaran en 4 escenaris diferents, 2 sales del Teatre Auditori Felip Pedrell, l'Espai del Patronat i el Casal Tortosí. D'una altra, les representacions es portaran a terme de forma concentrada en només aquests 2 caps de setmana. De l'1 al 22 d'octubre aterrarà a Tortosa la segona edició de A Tortosa de Tapes, organitzada per la Cambra de Comerç de la ciutat. L'objectiu que es persegueix no és només una activitat lúdica, sinó també que la segona ruta de tapes sigui d'una gran promoció i un aparador gastronòmic de les Terres de l'Ebre. Enguany cal afegir que 3 establiments s'afegiran a la ruta respecte als de l'any passat i deixaran el nombre d'establiments en 34. I ara la informació esportiva. Aquest dissabte, dia 19 de setembre, tindrà lloc la segona edició del triatló Tunarres-Balfegó a l'Ametlla de Mar, on s'espera la participació de més de 300 atletes. Una de les novetats d'aquest any serà que la prova es podrà fer en 2 modalitats d'exigència, tal com explica Santi Pellejero, de l'empresa organitzadora Cima Dinàmic i director esportiu de la cursa.
Aquest any doncs, introduïm una nova distància, que és la distància sprint, que llavors bueno, donarà la possibilitat doncs, a molta més gent que s'està o que vol iniciar-se en aquest món del triatló doncs, en començar doncs, amb unes distàncies més curtes que l'edició que es va fer l'any passat.
Així, per una banda, es podrà fer la distància olímpica, que suposa que els participants hauran de cobrir 1,5 km de natació a mar obert, 40 km en bicicleta i 10 km més de cursa a peu. En total, 51,5 km de distància que es poden cobrir de manera individual o amb relleus per equips. Per altra banda, i menys exigent, es pot fer la distància sprint amb un recorregut de 750 metres de natació a mar obert, 20 km en bicicleta i 5 km de cursa a peu, quelcom menys de 26 km que només es poden cobrir de manera individual. En quant a la participació, aquesta edició s'espera la presència d'atletes de renom com Albert Pedreño, Anna Flaquer, que està tercera a la general del Campionat d'Espanya de triatló i que fou la guanyadora de l'edició de l'any passat, i d'Eva Wuti, ja classificada per a la final del Campionat del Món d'Ironman. Les proves de natació transcorreran entre les platges de l'Alguer i Pixavaques, mentre les de cursa a peus per tota la façana litoral entre el passeig marítim i la urbanització Roques Daurades, i la de bicicleta bàsicament entre l'accés a la població, la comarcal 3025 al Mas Plater i la finca de Pons. Paral·lelament, tindran lloc dos activitats relacionades amb la natació a càrrec de l'Èrica Villaécija. Dissabte tindrà lloc un clínic i diumenge una nedada de 3.500 metres entre Sant Jordi i Pixavaques. La policia local de l'Ametlla de Mar, per la seva part, informa respecte a les restriccions de trànsit i aparcament que a partir de les 11 de la nit d'aquest divendres, dia 18 de setembre, quedarà prohibit l'estacionament a tot el passeig marítim, carretera del Port, avinguda Batlle Josep Pijuan i avinguda Amistat Hispano-Italiana en el tram que va des de l'entrada del poble fins al carrer Batlle Pijuan. Així mateix, hi hauran les següents restriccions de trànsit. El dissabte, entre les 3:30 i les 5 de la tarda, hi haurà restriccions intermitents i talls de trànsit a tot el passeig marítim, carretera del Port, avinguda Batlle Pijuan, avinguda Amistat Hispano-Italiana, carrer Mediterrani i comarcal 3025, així com a l'antiga Nacional 340. També al passeig marítim, carretera del Port i carrer Mediterrani, les restriccions es poden perllongar fins a les 7 de la tarda. S'habilitaran carrils d'entrada i sortida a la població i per poder agafar la Nacional 340 i la AP7. Tots els conductors que hagin de sortir de la població per la zona sud ho hauran de fer per sota del pont de l'autopista. Els veïns de la zona nord hauran de sortir per la urbanització Les Tres Cales. Els vehicles estacionats al centre urbà que durant la prova vulguin creuar el carrer Batlle Pijuan ho hauran de fer pel carrer Bruc. Es recomana als veïns de la comarcal 3025 i l'antiga Nacional 340 que tinguin previst sortir amb els seus vehicles d'aquest dia que ho facin abans de les 3:30. Per qualsevol consulta es pot trucar al telèfon de la policia local al 977 49 39 49. I també que aquesta setmana, aquest cap de setmana, concretament dissabte, també tindrem activitat en l'àmbit del motor, perquè el circuit de Calafat acollirà, com hem dit dissabte, la penúltima prova de la temporada de les BMW Classic Series, que tornen al circuit Calero i que definiran les posicions capdavanteres, tant en l'àmbit dels automòbils com en el de les motocicletes. Després de l'estiu i obligada parada per vacances, els participants replenen la regularitat en aquest circuit amb energies renovades i en aquesta ocasió amb el format habitual de dues mànigues de cursa diferents per motocicletes i per automòbils clàssics. Els entrenaments per a les motos es disputaran entre les 10 i les 11 del matí, mentre que els cotxes els faran entre les 12:20 i la 1:20. Les quatre mànigues o curses de mitja hora per als concursants sobre dues rodes dividides en dos grups es faran a les 11:15 i a les 2:30 de la tarda. Els cotxes tindran dos mànigues idèntiques d'una hora entre a les 3:30 i les 4:30 de la tarda i de 5 a 6 de la tarda. El repartiment de premis està previst al voltant de les 6:15. I ara és moment de repassar en titulars el contingut d'aquest informatiu. El conseller Santi Vila va traslladar ahir als alcaldes la proposta de foment de bonificacions voluntàries a camions i construir rotondes per reduir la sinistralitat a la carretera nacional 340. Els alcaldes, però, continuen amb l'objectiu de que al final s'acabi construint l'autopista o l'autovia A7. L'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya inicia les classes amb total normalitat. En l'àmbit negatiu es perd el cicle de manteniment d'embarcacions d'esbarjo. En el positiu, per una banda, l'arribada al Departament de Pràctiques d'una goleta de 30 metres i dos pals i per l'altra la instal·lació en el centre d'un simulador de navegació de darrera tecnologia. En l'àmbit territorial, taurins i Mossos pauten un protocol d'actuació que obre la porta a denunciar animalistes que boicotegen els correbous. Amposta s'adherirà a la xarxa de ciutats refugi per acollir persones refugiades. Una quarantena d'infants entre 1 i 2 anys comencen a la llar d'infants en escoles rurals de Catalunya. Es presenta la tercera mostra de teatre amateur de les Terres de l'Ebre. I 34 establiments formaran part de la segona edició a Tortosa de Tapes. En l'àmbit esportiu, triatló d'una Reis Balfegó aquest dissabte amb dos modalitats, la olímpica i la sprint. I recta final de les BMW Classic Series aquest dissabte al circuit de Calafat. Res més, us ha parlat Francesc Callau a control de so, està Tim Mebrull. Que passin un bon dia. Adéu-siau.